els podcasts de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts al nou espai que és la secció Llevat dins la pasta, on ens podreu trobar tots els dimecres una mica abans de 6:45 de la tarda o els dijous a la repetició de les 6 del matí, una mica abans també de 6:45. Aquest espai es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Els programes els podeu trobar també a Ànima Estel, a la web radioestel.cat o a l'aplicació de Ràdio Estel oficial. Maria Guarch, bona tarda.
Bona tarda.
Qui presentem avui?
Doncs avui presentem Carme Savola Alvarado. Aquest hivern, un mes abans de la celebració del 60è aniversari de la mort d'en Guillem Rovirosa i Albet, la Germandat Obrera d'Acció Catòlica, la GOAC, va treure a la llum el vídeo en primera persona. Aquest material recull el testimoni de quatre persones que de ben joves van tenir el privilegi de conèixer el promotor i primer militant de l'OAC. Pilar Bonell Montaner, laica que als anys 50 va veure néixer la cooperativa oacista d'habitatges Sagrat Cor de Jesús, Teresa Civill Vergés, religiosa en barris obrers, Dolors Curió Uriarte, religiosa que havia estat missionera a Madagascar, i Salvador Pié Ninot, rector de la Basílica de Santa Maria del Mar. Avui tenim entre nosaltres la laica Carme Savola Alvarado, antiga militant de l'OAC de Lleida i viva memòria de la lluita social del cristianisme obrer. També ella va conèixer en Guillem Rovirosa i la fe i el compromís social amarats de gran entusiasme són la marca de la seva existència.
Doncs la saludem ja i ens escolta i ens acompanya des de Lleida. Carme Savola, bona tarda i gràcies per haver acceptat compartir aquest espai amb nosaltres.
Bona tarda. Jo sóc molt atrevida perquè ja tinc 89 anys, o sigui que...
Felicitats, molt bé.
Recordaré el que recordaré.
Segur que moltes coses ens les podrà explicar i molt bé. Quan va conèixer vostè Guillem Rovirosa? Abans o després d'entrar formada a la Germanor Obrera d'Acció Catòlica?
Abans, però per casualitat. O sigui, jo estava estudiant a Lleida, vaig anar a casa de les meves tietes i hi havia el Rovirosa que havia vingut a una cosa de l'OAC de Lleida, i el meu tiet era militant i estava hospedat a casa de les meves tietes. Jo tenia 15 o 16 anys i el vaig saludar, el vaig veure un senyor molt... Em va fer cosa que anava vestit amb una sariana blava, o sigui, no anava amb traje i corbata, sinó que ell no es veia un senyor, saps? Es veia un home molt maco, però, clar, jo només... Aquell dia només el vaig saludar, molt amable, i ja està. Després el vaig conèixer en alguna trobada a Manresa, perquè jo els cursets que vaig fer de la OAC, que els vaig fer als 21 anys, els vaig fer amb mossèn Canamasses, vull dir, amb ell no en vaig fer cap, però me'n recordo que a Manresa sí que vaig anar a una trobada, que era de tota Catalunya, i que hi havia el Rovirosa.
Molt bé.
Això sí que... I després he llegit La vida del Rovirosa, he llegit molts llibres d'en Bell, de quina és l'empresa, de... Vaig fer el plan cíclic que el primer any, el segon any... Vull dir, vaig anar molts cursets, perquè jo em vaig casar jove, però no vaig tindre fills fins als 27 o 28 anys. I, per tant, era molt lliure per poder anar quan hi havia setmanes nacionals. I, bueno, la gent de la UAC era molt maca i
tota una història de joventut, amb un home exemplar. Tota una història de joventut, la que ens explica vostè, amb un home exemplar com Guillem Rovirosa, del qui ara intentarem conèixer més coses. Maria, sí.
Sabem que encara llegeix els escrits de Guillem Rovirosa. Quina és la petjada que ha deixat amb vostè, en Guillem Rovirosa i els seus ensenyaments?
Home, de fet, jo, tot i que era d'una família cristiana... Jo penso que em vaig fer cristiana quan vaig fer el primer curset de l'OAC, vull dir, cristiana conscient i responsable, perquè allí vaig descobrir, per exemple, el compromís social, o les injustícies, i sobretot aquesta cosa de la classe obrera, que de fet estava fora de l'Església, perquè normalment a les parròquies d'obrers pocs en aquella època. Jo parlo ja de l'any 57, que devia fer el primer curset. I després, clar, tot estava, tot el que feia a l'UAC, el Rovirosa estava darrere. El plan cíclic, els cursets, els llibrets, la revista que publicaven cada mes. Hi havia una revista i, a més, el butlletí de l'UAC, i després hi havia un periòdic que es deia Tu, que també era molt interessant, sobre coses que passaven dins de la classe obrera, que normalment a la premsa pues, no se'n parlava tant. Pues jo vaig descobrir tot el de la injustícia, lo de malament que es tractava la classe obrera, i jo vaig descobrir a l'UAC. Mm-hmm. Era una cristiana de gent d'Acció Catòlica, més aviat de dretes, vull dir.
Sí, ja ens entenem. No són els paràmetres històrics, ideològics o amb què es mira ara, no? Què destacaria? Sí, digui,
no, perdoni. Digui'm, que
no, li anava a preguntar, no es preocupi. Li anem fent preguntes per ordenar una miqueta el que podem dir. Què destacaria vostè de la formació de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica i quin o quins cursets la van impactar més?
A mi, la formació de l'Acció Catòlica, jo penso que era la universitat de la classe obrera, perquè sempre van ser molt interessants. Jo vaig, els cursets que em van agradar més i que em recordo és un sobre Jesús de Nazaret, que la van fer a Sant Guim de Freixenet amb una mena de convent que era molta gent perquè era de, gent de Catalunya, diríem, no érem només. I després una altra que van fer anàlisi de la societat, que després en van fer un llibre, que era l'estudi de les classes socials a Espanya, i el que em va quedar molt és lo dels poders de l'Estat, els aparatos de poder, això em va quedar. Els aparatos de poder que estaven tan ben construïts i que era molt difícil de somoure'ls. Mm-hmm. I aquest curset va ser per mi com un descobriment de coses que ningú me n'havia parlat mai. Sí, això sí. Que jo havia estudiat magisteri, però tot això no, jo...
I fa moltes dècades era ja un concepte que sona avui també, no? Tot això dels aparells del poder, les interioritats però del poder...
Sí, però jo el que vaig veure, vull dir, després he pensat a la meva vida, que no tot, després vaig tindre quatre fills, que l'UAC, la gent que vam militar a l'UAC i que hi vam estar un temps llarg, vam descobrir coses que l'Església de peu, diríem, no ho han descobert fins ara. Lo de les comunitats, lo de compartir, lo de la desintegració dels pobres, lo de de lluitar per la justícia, lo del compromís social, lo de... Vull dir, tot això, jo he vist que les parròquies encara ara comencen a descobrir-ho, a viure-ho, potser diria, eh?
Molt bé.
I com era el teu actuar davant de les injustícies que anaves descobrint a l'UAC?
Home, jo era jo anava a totes les manifestacions, no treballava. En aquella època jo no treballava. O sigui, per tant, teníem paisa secretària i tesorera sempre que vaig ser de l'UAC, perquè era la que potser tenia més temps, no? Jo el que feia era quan m'enterava d'alguna, per exemple, les coses que recordo, perquè només en recordo poques de coses que vaig... per exemple, una senyora que coneixia, que el seu marit estava treballant, però que era analfabeta, em va donar el número de telèfon de l'empresa i no li pagaven les vacances o no li deixaven fer vacances, que tampoc no em recordo els detalls. Pues jo vaig telefonar a l'empresa i amb el nom d'aquest senyor, que era el que treballava allí, i vaig aconseguir, pues, només per telèfon, que li paguessin les vacances. Després, si anava a la Seguretat Social, per exemple, el metge no s'aixecava de la cadira per veure la meva filla, pues, jo vaig anar al delegat o a l'inspector, no sé com se deia en aquell temps, i li vaig dir això, no? que el metge no s'havia ni aixecat per veure, i després però tenia una cosa que la van haver de... Aconseguia coses així petites, eren coses petites, perquè, clar, jo no tenia fets de vida de la meva vida de treballadora, perquè jo havia treballat de jove de bibliotecària, quan me vaig casar ho vaig haver de deixar, i no vaig tornar a treballar fins després, al cap dels anys, que em vaig separar amb quatre fills, i després em vaig... Però No, però jo em sentia de la classe obrera, perquè el meu pare, tot i que havia estudiat, que era perit industrial, però tenia un sou per la guerra, la seva vida va canviar i tenia un sou de treballador, diríem. I, per tant, jo, de joveneta, no tenia mai diners. Vull dir, a casa meva no vam passar gana, però no teníem diners.
Bé.
Per tant, tot i que jo no era una treballadora en aquell moment, perquè havia treballat en una biblioteca, i després ho vaig deixar per casar-me, perquè aquí no hi havia plaça, i després, doncs, al cap dels anys, ja vaig tindre 4 fills bastant seguits.
Molt bé.
Però aquests anys que no vaig treballar, diríem, doncs vaig acollir gent de la UAC que passaven per Lleida, nòvios, militants de la UAC, una noia que tenia un germà que havia estat a Ifni i el van tancar a la presó quan el van...
Moltes vivències, sí.
Coses, sí, vaig tindre gent a casa de tota mena.
Avui
tot,
estem... Avui estem parlant...
Sí,
disculpi,
sí,
és que si no se'ns menja el temps. Avui estem parlant amb Carme Sambola Alvarado, que ens està acostant a la figura de Guillem Rovirosa, fundador de la Germanor Obrera d'Acció Catòlica. Si pot respondre breument, li ho agrairem, així podem tractar una mica tot. Quin record concret destacaria d'algun conciliari de la GOAC?
Bueno, jo vaig conèixer més a mossèn Canamases, que era el que vaig fer els dos cursets de la UAC, els vaig fer amb ell, i després mossèn Ventura Pelegrí, que era el conciliari que teníem a Lleida, que va acabar sent conciliari mundial de la GEC, dels universitaris, perquè el bisbe de Lleida el va apartar de Lleida perquè li feia nosa i el van enviar a Cali. I bueno, aquest va ser un home, també un capellà que es va fer capellà gran, i que era molt intel·ligent i molt senzill al mateix temps, no? I bueno, va ser com el nostre... Jo me l'estimava igual, quasi una mica més que el meu pare. Era molt maco, molt maco. Molt anava a menjar a casa dels militants, tant si eren de la... visquessin on visquessin, no?
Sí, 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 si sí, fos quina... Fos la que fos la seva situació, vaja.
Senyora
Carme Sambola, vostè va ser bibliotecària de la Caixa Puigcerdà,
sí, també, doncs, sí.
També va ser l'única dona, després de la transició democràtica, en la primera llista electoral en unes eleccions municipals a Lleida.
No eren les municipals, eren les generals.
Les generals, però per la circumscripció de Lleida, vaja. Sí.
De Lleida, sí. El que passa que anava a l'última.
Sí.
I llavors m'havia fet del Partit Socialista quan hi havia el Joan Reventós i el Raimon Obiols i tot això. Però
sí,
després
sí.
Ja ho vaig deixar. Jo sempre he sigut d'esquerres, però els socialistes va haver una època que... Ja veia que eren més de dretes que d'esquerres.
Sí, sí. Tot i que vostè, com ens ha comentat, va viure connectada amb aquella mena de context obrer institucional de dretes del temps del franquisme, que això és una cosa que a molta gent li passava.
Sí, però aquella hora no n'era conscient.
No n'era conscient, certament. Perdoni, anem molt breument. Hi ha punts de connexió entre les experiències que vostè ha viscut durant la dictadura, per exemple, quan es va produir l'intent de cop d'estat del 23F, l'any 1981, o l'1 d'octubre del 2017?
Sí, doncs pues mira, jo estava en una llista que havien fet la gent de dreta, d'ultradreta de Lleida. Estàvem en una llista com a persones que s'havien de fusellar. Que hi havia un... Bueno, hi havia vària gent i jo era una de les persones que estava allí, que a mi jo no em va treure cap nit de dormir, Vull dir, em va fer com a il·lusió. De que estava en aquesta llista, perquè com que de dretes no he sigut mai, ni no sé. L'única, vull dir, vaig anar a un judici, per exemple, de testimoni d'una gent, un advocat que va intentar fer un partit i el van denunciar i va haver un judici... I jo vaig ser testimoni de lo que va passar aquell dia. Que era
li fem una última pregunta, perdoni, perquè és que no tenim temps, Maria.
Sí.
I vostè que estima els comitès de solidaritat Òscar Romero i les persones migrants pobres, com veu l'internacionalisme i a Centroamèrica, Brasil o Palestina?
Home, jo veig que almenys últimament, bueno, no sé, per exemple, jo vaig conèixer Lula al Brasil l'any 87, que vaig anar amb un d'aquests comitès que va ser interessantíssim, que hi anava gent d'Europa i d'Amèrica Llatina també. També va ser una altra experiència de veure com vivien les faveles i tot això. Jo estic molt tocada per totes aquestes coses i ja, vull dir, veig que sí que es va avançant, el que passa, i bueno, i amb això de l'Església, doncs sembla que ara es vol fer que es... perquè aviat ja no hi ha capellans, si no es canvien les coses.
Sí, sí.
Vaig anar a la reunió aquesta del llibre aquest que hem publicat últimament.
Sí, Caminar Juntas y Juntos. Caminar Juntas sí. y Juntos, volia dir, sí. El 14 de març sí. passat es va presentar aquest llibre. No hi ha temps sí, per més, però moltíssimes gràcies, senyora Carme Sambola.
Retalleu el que pugueu, perquè jo sóc molt xerraia.
No es preocupi. I un record a Guillem Rovirosa, el gran precursor del cristianisme obrer, un home molt venerat sí, també en el moviment cultural cristià, per exemple, hi ha moltes obres arreu de Catalunya i d'Espanya.
Sí, n'ha llegit molts de llibres amb ell.
Una abraçada i que vagi molt bé. Fins una altra.
Moltes gràcies. Adéu.
Anem ràpidament a la saviesa de l'Església amb un text que hem triat sobre el tema d'avui, concretament de la Laborem Exercens, encíclica de Sant Joan Pau II.
Cal que, d'una manera especial a l'època actual, l'espiritualitat del treball demostri aquella maduresa que requereixen les tensions i les inquietuds de la ment i del cor. Els cristians, lluny de pensar que les conquestes assolides per l'home suposen el poder de Déu i que la criatura racional pretén rivalitzar amb el Creador, estan, al contrari, persuadits que les victòries de l'home són signe de la grandesa de Déu i conseqüència del seu inefable designi. Com més augmenta el poder de l'home, més àmplia és la seva responsabilitat individual i col·lectiva. El missatge cristià no aparta els homes de l'edificació del món ni els porta a despreocupar-se del bé de l'altre, sinó que, al contrari, els imposa un deure de fer-ho.
I alguns recursos que recomanem avui, Maria?
Doncs avui us recomanem dos vídeos que trobareu fàcilment a YouTube. El primer es diu En primera persona i el segon és el vídeo Memòria agraïda, on surt també la Carme Sambola Alvarado.
I alguns apunts d'agenda. Aquest dijous 25 d'abril, taula rodona i pregària per les víctimes d'accidents laborals, organitzada per l'equip de pastoral obrera de la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. A les 7 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere i Sant Pau del Prat de Llobregat.
El diumenge 28 d'abril, a 3:15 fins al migdia, peregrinatge per l'Alto el Foc a Gaza i la Pau, un recorregut de 4,1 quilòmetres per la platja de Barcelona. Aquest pelegrinatge és una forma de protesta meditativa que convida els participants a reflexionar sobre el patiment i l'estat desesperat dels palestins que pateixen els horrors a Gaza mentre caminem en pau i solidaritat en aquest costat del mateix mar.
És de 8:45 del matí fins al migdia, el 28 d'abril, i el diumenge 5 de maig a les 6 de la tarda, concert solidari en favor de la Fundació Mans a les Mans al Palau de la Música Catalana de Barcelona amb la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona. Fins aquí el Llevat dins la pasta. Gràcies. És un espai del Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya que compartim amb vosaltres. Podeu escriure'ns per fer aportacions o suggeriments a l'adreça sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.